La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving.
Bon dia, benvingudes i benvinguts de nou a Fem Memòria. Molt contents d'estar un divendres més amb tots vosaltres a la ràdio. Avui, amb la Rosita, la Quimeta, la Rosa, la Dolors, la Carmen i la Conxita, parlarem de les residències per la gent gran. I aprofitant que des de l'Ajuntament s'ha engegat el projecte Pensa en Gran, un procés participatiu per dibuixar entre tots i totes la futura residència, hem convidat a la tertúlia en Genís i la Marta, els coordinadors del projecte. I juntament amb ells, avui, amb les nostres tertulianes, parlarem i debatrem sobre aquest tema i farem una mirada cap al futur. Per començar, hem escollit la lectura d'un article de la Mònica Planes publicat al diari Ara, el setembre del 2017, titulat Els avis del carrer.
Una dona molt gran, recolzada sobre un bastó, busca alguna cosa a terra, al forat on hi ha plantat un arbre del carrer. Li demano si ha perdut res i em diu que sí. Obre la mà i m'ensenya un audífon, mig desmuntat. M'ha caigut, però em sembla que em falta un tros, un plàstic que és com una mongeta de color marró. M'assec a la vorera i intento trobar la peça. Al cap d'uns minuts me'n surto. «És això?» Em diu que sí. Em dona les gràcies quatre vegades i xinutxano s'encamina cap a la residència d'avis que hi ha a prop. Des de que van obrir-la, ha canviat el paisatge del barri i les anècdotes. És un lloc millor. És un carrer tranquil, sense sortida, de voreres amples i una petita zona per a vianants. Els caps de setmana, algunes famílies venen de visita i treuen els avis amb cadira de rodes a prendre el sol. Veus filles que s'asseuen en un banc i conversen amb la mare o el pare. Li expliquen coses, tot i que a vegades veus que amb prou feines reaccionen. Però tant li fa. Els parlen de les flors del jardí que hi ha al davant, del que fan els nets o de si juga al Barça. A la residència hi ha un avi que surt sovint a fer una volta amb la dona, que està molt delicada. Ella va en una cadira de rodes elèctrica i ell la condueix des del darrere, amb cara de velocitat i enfilat en una mena de plataforma amb rodetes. I tot i que de vegades s'embalen una mica, llisquen carrer avall i torna al cap d'una estona. Un altre senyor visita gairebé cada dia la seva dona, que està malalta. Ell viu a prop i va caminant. Alguna vegada el tros de camí per tornar-se se li fa llarg. Aleshores espera que algun veí surti amb el cotxe del garatge i demana si el pot acostar al carrer de casa, a casa seva, perquè no té clar si les cames el portaran. És impossible dir-li que no. Aquest estiu, una àvia, aquí encara faltaven uns 500 metres per arribar a la residència, estava aturada a la vorera, recolzant l'esquena a la paret. «Què li passa res? Que es troba bé?» «És que he sortit a passejar, però fa massa calor. Ara no sé si anar endavant a buscar algun lloc més fresc o tornar enrere. A aquesta hora al carrer no et trobarà cap de lloc fresc. Potser més val que torni». La dona em diu que no sap si veu amb un cort amb tanta xafogor. Vol que l'acompanyi? I amb un potser sí s'agafa del bracet. Aquest juliol, bombers i Mossos es van passar més de 30 hores aparcant al costat de casa. Llums blaves donant voltes i homes equipats amunt i avall. Un avi s'havia perdut i el buscaven. Quan veies que recollien per marxar, no et podies estar de preguntar per ell. «Sí, senyora, l'hem trobat i està bé». I te n'alegres i entres a casa donant la notícia, encara que no el coneguis. «L'han trobat!» Fa mesos, un dissabte a les 12 de la nit, va sonar el timbre de casa. Un ensurt. Era un avi dels que viuen en uns apartaments independents i fan la seva. «I és que avui se m'ha fet tard, no porto el mòbil i no puc entrar». L'avi, tot pinxo aquell dia, s'havia mudat. «Iau!» amb el senyor cap a la residència a veure si li obrien. Se sentia malament. «M'he distret, sóc un desastre». I treus importància i li dius: «Això és que s'ho ha passat bé». I el veus anar cap a dins després que el de seguretat li hagi obert la tanca del jardí. Emociona veure'ls sortir a la terrassa i observar-los com prenen el sol o pensen o semblen tristos, esperant vés a saber què. Uns la família, d'altres la mort. Al capdavall, quan els veus, no són altra cosa que el recordatori del teu futur. I tot i que esperes arribar a la seva edat, t'espanta una mica.
Molt bé.
Molt maco.
Que bonic, eh?
Molt maco.
Molt trist.
Molt trist.
Sí.
Però és trist, però alhora parla de que el barri s'ha convertit en un lloc molt millor pel fet de tenir
perquè
la residència.
Ajuda.
Clar, i el fet de tenir la residència fa barri.
És trist, però és el que tenim. Sí. I de mica en mica ho has d'anar assumint. Clar que hi ha moments que t'angoixes i plores i tot, perquè penses com era jo i com estic tornant. És que jo ja no m'ho vull mirar ni al mirall, perquè així de regull me miro perquè no em conec.
Et treus les ulleres i ja està, dona.
Pues sí, també. És que llavors, si em trec les ulleres en ve de pintar-me els llavis, em pintaria poder la barbeta o un altre lloc. Però que sí, que és així, ja està, és la vida. Sí, sí que fa pena, clar que sí, però a vegades t'ho has d'agafar una mica així, amb humor, no?
Vosaltres d'això en sabeu molt.
Una mica trista
sobretot
i una mica
tu.
Amb humor.
Mira, jo he acabat plorant. O sigui que...
Ai, la mira. Rosita, la Rosita t'angoixa.
Escolta, sí, què tal sí, si els diem hola a la Marta i al Genís?
Ai, sí. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure,
benvinguts.
Gràcies. L'altre dia, quan preparàvem el programa, la gent ja sap que quan ens assentem aquí i diem de què parlarem la setmana que ve, bueno, vam començar a sortir el tema, i va sortir el tema de que s'estava fent el projecte aquest. I, ostres, doncs, vam com començar a parlar de com ells esperarien que fos una residència, de què feia abans amb els avis i les àvies quan es feien molt grans, on s'estaven, si a casa, si no. I, bueno, doncs pensant, vam pensar que el millor és que vinguessin els coordinadors del projecte, que són el Genís i la Marta, i ens expliquessin una mica de què va el projecte, tot i que jo sé que vosaltres heu vingut aquí a la ràdio i ja ho heu explicat, però, bueno, que ens refresquin una mica com està anant, i després que ells també siguin una mica qui us faguin les preguntes a vosaltres de veure com us agradaria que fos això, i establim una mica una tertúlia. Jo també els he avisat que podem començar parlant de residències i acabar parlant de naps i cols,
sí,
perquè el cap se'ns en va sempre i llavors sí, vas xerrant. Però bueno, d'això es tracta, no?
Pues sí.
Vale? Ens expliqueu una miqueta? O la Dolors, ens ubiques una mica o què?
Más que ubicar es explicar un poco la historia del porqué de la residencia, ¿no? Hace unos años, cuando estaba el otro equipo de gobierno, sí que cedieron unos terrenos. Se intentó enchegar un proyecto que no salió adelante porque empezaba todo lo que es la crisis económica. Y el hacer un equipamiento de estas características cuesta mucho dinero. Entonces, las empresas que optaron por hacerlo quebraron y se dejó el proyecto ahí, ¿no? Se ha vuelto a reiniciar y lo que se pretende ahora mismo es vamos a hacer este equipamiento, pero ¿cómo lo queremos? Como yo que pienso que es una de las cosas bonitas de este proyecto, saber qué es lo que se quiere y qué es lo bueno para los ciudadanos de aquí de Ripollet.
Y que siguin els propis ciutadans i ciutadanes d'aquí de la ciutat que decideixin, sí, o que pensin i projectin com els agradaria que fos l'equipament. Ens expliqueu una mica?
Vinga, va.
Sí? Bé, doncs, bueno, comentar una mica la Dolors. Sabem que fa molt de temps, no?, que es parla de fer una residència aquí a Ripollet i sabem que és un tema molt reivindicat pels veïns, també perquè hi ha una necessitat molt gran, no? Aquests dies que estem mirant una mica de dades, no?, i ja després us explicarem, doncs estem veient que realment falten moltes places, no només a Ripollet, sinó a tota la comarca, no? Bé, doncs en aquest sentit l'Ajuntament inicia aquest procés participatiu una mica amb la intenció de tornar a engegar aquest tema, no? Un tema que havia quedat una mica aturat, per això que comentava la Dolors, i en aquest sentit doncs, ens fa l'encàrrec d'iniciar aquest procés participatiu que té com a objectiu, tal com comentàveu, poder posar-nos el màxim d'acord possible entre el màxim de veïns i veïnes de Ripollet per dibuixar, decidir un model de com voldríem que fos aquest futur equipament o residència, o bueno, també és una de les coses que hem de decidir, no?
Mira.
Bueno, i en aquest sentit, doncs ja fa 2 mesos que vam començar, vam començar a l'abril, aproximadament al principis de l'abril, i a col·laborar, no?, amb l'Ajuntament. I, bueno, el procés participatiu, en aquest moment hem iniciat la fase de diagnosi, no?, de saber quines són les necessitats que tenim per Ripollet. Curiosament, la història diu que es demana una residència, no?, però hem vist a les enquestes que més de la meitat de les persones que han respost els agradaria estar el màxim de temps possible al domicili. El que vol dir que segurament, no?, tot el camí porta que no només sigui una residència, sinó aquest equipament que diem de serveis per a gent gran, perquè molta gent el que necessita és que sigui a casa seva on pugui tenir suport i recolzament professional, tècnic, en diferents àmbits. Aleshores, bueno, ja més endavant ja ho compartirem. Ahir vam fer la primera taula rodona amb professionals experts. En concret va ser del tema de la construcció, no?, de com voldríem que sigués l'edifici en si, i també els tipus de servei que des d'aquest equipament es poden oferir als veïns de Ripollet, tant en l'espai mateix com als domicilis. Van venir 2 arquitectes, un que ja el coneixereu més perquè és l'arquitecte de l'Ajuntament, el Jordi Fortuny, i un altre expert arquitecte que es diu Marc Obrador, que va fer una exposició, bueno, que ens va deixar una mica bocabadats. I després diferents professionals, coordinadors o directors de recursos, com són centres de dia, residències, pisos tutelats, el servei d'atenció al domicili, perquè la població gran cada vegada són més i com que són tants tenim diferents necessitats. Les necessitats no són les mateixes per a tots, per tant, una residència només dona resposta a una determinada part de la població gran. Per això el que preteníem ahir era poder donar opcions a diferents tipus de serveis, perquè després nosaltres diem, ostres, doncs a Ripollet pensem que necessitem això i allò i allò, que no ens quedem curts, i això, pensem en gran, que és una miqueta el lema el que convida.
Molt bé. Una cosa que ara m'ha vingut, que has dit que de la diagnosi aquesta que heu fet, la majoria de la gent gran us diu, o de les persones amb el que heu parlat, us diu que vol allargar el màxim de temps a casa possible, perquè això és un tema que vosaltres l'altre dia que parlàvem ho dèieu, d'això.
Sí, sí. No, jo, pues, jo ara tinc ja 79 anys. No sé el temps que podré estar a casa meva, però vull que sigui el temps que... tot el temps que jo pugui estar. Jo tinc una filla que m'ajuda i en aquest sentit estic molt ben atesa. Però, clar, arribarà un moment que potser jo pues, necessitaré altres atencions que la meva filla no em pot donar. Pues, llavors, que hi hagi gent, per exemple, pues, que pugui vindre a casa... o que, bueno, pues, si no hi ha més remei, pues, segurament jo me n'aniré amb la meva filla. Això la meva filla ho té molt clar. Però, bueno, també ella que tingui una ajuda. Uh-huh. Ella que tingui una ajuda, perquè hi haurà a la millor moments pues, que no podré ser jo a casa sola. Uh-huh.
Per mi, una residència és molt necessària, perquè cadascú tenim la nostra. Hi ha persones que no la necessiten tant, però altres que sí. Jo dic que jo també sóc de les persones que penso que mentre es pugui, estaré a casa. Ara, una ajuda perquè m'ajudi és molt necessària. Ara, escolta, la vida dona moltes voltes i si veus que no te'n recordes de lo que has menjat, o que no, encara que ara tothom ja tenim els focs, que si no hi ha res al cim ja s'apaguen, tot el que tu vulguis, però allò ja és molt trist. Llavors es necessita estar en un puesto que et cuidin. Uh-huh. Per això jo em sembla que mentre es pugui, pues no, m'agradaria més que hi hagués puestos que vinguin a casa la gent, encara que suposo que es tindrà que pagar algo o així, però és igual, però gent de confiança, perquè el més difícil quan ets gran és trobar gent de confiança, perquè quan la porta de casa es tanca passen moltes coses.
Molt bé.
Aquesta és la meva opinió. Molt bé.
Va, fem una mica ronda d'opinió.
Jo crec que tot el que han dit les altres companyes és ideal. O sigui, que poques coses he puc afegir. Jo, mentre es pugui, vull estar a casa. Gràcies a Déu encara tinc el meu marit. Però qui diu que no tots dos necessitarem? Perquè entre de tots dos, a vegades dic, en fem un. La memòria, escolta, tu pensa en això? No. Jo ja t'ho vaig dir, no, si jo he guardat aquí, bueno, sí, però de moment encara ho trobem. Però potser també arribarà el dia que no ho trobarem. Ja en tinc de fills, tinc dos de nois bons, però és que treballen tan, gràcies a Déu, que no crec que tinguin gaire temps per vindre. O sigui, de moment encara no els hem necessitat. Ara, si pot ser, a casa mentre puguem. Mentre puguem. Que és que ens han de venir algú ajudant-nos, millor. Sí, pot ser que no hagi de pagar perquè tenim la paga molt petita nosaltres. Home, no, perquè aquí he sentit si hem de pagar, dic, no tothom pot pagar.
Això és veritat.
Vull dir, ai, això no, també vull... No, no, Carme, ho has dit molt bé, Carme, ho has dit. Però jo també vull deixar-ho clar,
bueno,
això.
Suposo que bueno, també és una de les coses que s'ha de parlar en el moment en el procés participatiu. Com es fa perquè la gent que pot accedir pugui accedir, els que no poden accedir puguin accedir també. També és un tema, no? Mirar tot el tema del finançament
i com es fa. Lo que está claro que este equipamiento tiene que cubrir la necesidad del que puede y del que no puede.
Porque eso es muy importante.
Porque por desgracia siempre se busca el que no puede, pero y el que puede y no puede quedarse en casa. O sea, que eso es una cosa a valorar.
Sí. Quimeta, tu què hi dius?
Igual, igual, jo sí, jo, clar, jo a casa meva, jo també m'estimo més a casa meva, però ves, quan ja dius, si no me sé, no puc banyar-me jo sola, no puc fer això jo sola, i el que diu de la cuina, doncs ja me comencen a passar coses rares a mi la cuina. O sigui...
Què et passa a la cuina?
A la cuina que deixo el foc encès.
I no tens vitroceràmica?
Em penso que la pau i l'afluixo i el deixo encès.
Sí. La vitroceràmica?
No, de gas.
De gas.
Això m'ha passat més d'una vegada.
A mi
mira,
també m'ha passat.
Cuidado, que
pues, bueno, vas tindre un dur. Pues, ho sento i no voldria dir-ho, però ja m'estan passant coses rares.
A mi amb el forn.
La meva neta ahir va anar a examinar-se. I mira, i és un costum que sempre que han anat tots he posat un ciri blanc amb un altar petitet que tinc i vaig posar un ciri. Mira tu, n'hi havia un que estava posat amb una d'això de vidre i un altre de plàstic. I vaig i poso el de plàstic. Sense adonar-me'n que ahir vaig anar al mercat, allò va quedar encès.
I vas arribar a casa i estava...
Que era plàstic, el plàstic es va cremar i ja, doncs mira, perquè no vam trigar. Bueno, es va desfer i no havia... Però bueno, va ser un d'allò per donar-te un susto.
I que ja passen coses, bueno, doncs aquestes coses també van bé per fer-te donar compte.
Per això dic que si quan te fas gran estar sol és perillós.
Jo penso que venim sols en aquest món i marxem sols. Que no tindríem que ser egoistes i pensar que quan arribi aquest moment no ser una càrga pels fills, perquè ells també treballen i tenen els seus problemes. I després, la soledat, les persones que no poden, que no tenen a ningú, i econòmicament, que es pugui ajudar a tots.
Uh-huh. Lo de la soledat és important.
Molt.
Perquè hi ha gent que no té família, o el suport familiar el té lluny, o no té relació amb la família, o no en té, i que se sent molt sola.
O el que diu la Rosita... Sí. Tots treballen.
Sí. I hi ha molts que tenen molts fills i estan sols, que es renten les mans. O sigui que sí que és important que hi hagi gent així, responsable, de confiança, i que tots tinguem un final, el més aviat... O sigui, que sigui feliç, més digne, exactament.
Jo demano a Déu, pim-pam-pum. Que m'adormi, però no, allò, jo sé que acabaré adormint-me per no despertar-me. Però no. Vull dir, anar-me'n a dormir o bé dinar i no acabar. I m'he mort.
I si no has fregat els plats aquell dia, què passa?
És igual. I la pols, que sempre tenim pols.
Tampoc.
I sense postre.
Sí, més completament
i
igual.
I sense postre, diu.
Mira, és igual.
Jo quiero lanzar una parte positiva, sí. Porque en el primer día que hicimos los grupos de trabajo, me dio la sensación de que esta sociedad somos malos y somos... que no queremos a la gente, ¿no? Y yo quiero lanzar una parte positiva de decir, esta sociedad, lo bueno que tiene es que lo bueno y lo malo es que la mujer se ha incorporado al trabajo. Por lo tanto, los cuidadores que antiguamente eran las mujeres, porque estaba la casa Seba, hoy en día esto está cambiando. Por lo tanto, no es que los hijos o la familia sea dulenta, es que antes era otro tipo de sociedad y vamos camino de otra, claro. Donde la mujer está incorporada al puesto de trabajo y donde no puede asumir. Entonces, para eso está la parte de lo que es en la administración, de poder incorporarse y ayudar a esta sociedad que está cambiando.
El cuidado profesional, ¿no? Exacte. El cuidado professional en comptes de ser un familiar, que era el que s'estilava més abans. Exacte. Que vosaltres ja ens ho direu, no? Millor que aquesta necessitat de residències. També són els canvis de que dius tu, Dolors, tant de la incorporació de la dona als llocs de feina com de l'allargament de l'esperança de vida. Abans els pares no vivien tant com ara. Ens fem molt grans i els cossos... En fer-se grans, doncs, tenen també malalties que abans no es tenien, i malalties que generen molta dependència. I aleshores, bueno, sí que tenim que estar preparats per donar respostes, respostes plurals, perquè, per el que dic, que són molts i molt diferents, i han de poder donar una solució adaptada a cadascú, perquè no tots envellim igual. Si no, seria molt senzill.
Això també passa, que ho hem parlat moltes vegades, és a dir, el fet de que la dona s'incorpori al món laboral passa també amb les criatures. Abans les criatures es cuidaven i no existien les escoles bressol o les guarderies. Sí. Ara existeixen i els hi hem de portar si volem seguir incorporades al món laboral. El Toni m'està avisant que hem de fer la pausa de la cançó. Tu n'has escollit una, Quimeta.
Bueno, jo no me recordo del títol, però... Moduño és, no?
Domenico Moduño.
Allò que dèiem.
La distància és com el viento.
És romàntica i, bueno, és quan arrambàvem, saps? Que ballàvem i arrambàvem. Sí. Ja no arrambem.
La distància és l'olvido.
No arrambes perquè no vols.
Sí, però...
La distància és l'olvido. Sí.
Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte.
Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año,
no he comprendido nada de tu amor. Y he tirado sí inútilmente la única cosa buena de mi vida, el amor tuyo por mí.
Chao, amor. Chao, no llores. Verás, yo volveré. Te lo prometo, volveré. Te lo juro, amor, volveré. Porque te amo. Te amo. Chao. Chao. Te amo.
Bé, ja s'ha acabat. Jo sí que m'agradaria fer-vos una pregunta, i és l'equipament va dirigit a gent gran, i quin tipus de població exacte? Perquè gent gran engloba des dels 65 anys a 100 i pico. Vull dir, és veritat, són molts anys i amb molta diversitat. Quin tipus de població i quin tipus de serveis? Perquè ara comentàvem alguna cosa, després la Conxita us ho preguntarà.
Bueno, jo volia preguntar-vos que, per exemple, jo ja estic amb una edat pues, ja bastant avançada, no? Pues que si d'aquí uns anys pues jo ja no em puc cuinar, si tindré l'oportunitat de dir, pues bueno, pues un càtering que es demana el menjar que d'això i te'l porten a casa. Perquè si jo no puc anar fins a la residència, perquè està bastant lluny de casa meva, estarà bastant lluny de casa meva, pues tindré l'opció de que m'ho portin a casa. I això també a mi em sembla que és molt interessant.
Sí, bé, justament és això, no? La idea és que estem dibuixant un futur equipament, però un futur equipament que no només ha d'estar concentrat físicament en un lloc, sinó que ha de, que pot donar resposta també doncs, a tota la població de Ripollet, no? I que, per tant, això ens obre un ventall de possibilitats i de serveis que realment doncs, són una gran oportunitat. Comentaves doncs, el tema dels àpats a domicili, no? Però per què no també doncs posar un... Bueno, que hi hagi un servei doncs, de pal·liatius, també estàvem comentant, no? De tractaments de persones que estan ja al final de la vida, no? O per què no, doncs, altres tipus de serveis relacionats amb la gent gran, no? Però que puguin donar resposta doncs, a tota la població, no? I per què no també doncs, que l'equipament sigui un punt de trobada també, no? Perquè l'altre dia ho estàvem parlant amb el Fortuny, l'arquitecte municipal, i ens feia la reflexió i ens deia, clar, és que aquest tipus d'equipaments, les residències, sempre com que les intentem posar aïllades en un lloc tranquil, no? Perquè creiem que les persones que estan allà el que volen és aïllar-se del món i això, i potser ha de ser tot el contrari, de fet, sí. És el que ens
no,
estem...
No, això no. Sí, sí. És, bueno. Has d'estar més a la vora, eh? Bueno, com que no hi ha terreny aquí, uh-huh. Se'l posen allà, com a mínim, el uh-huh. que esteu dient, o sigui, ja que no podríem venir, doncs almenys vosaltres acostau-vos a nosaltres. Exacte. Semblaria tot una miqueta més al poble.
Sí, sí.
Uh-huh. És a dir, és clar... entendre residència, pel que estic entenent, no com un lloc on
que hi ha entret.
Que hi va la gent, sinó que és com l'espai que també ofereix serveis al poble. Exacte. És a dir, tant per entrar com per sortir cap a
sí.
fora.
Sí, i també, bueno, jo vull dir que hi ha com tres tipologies, no?
Sí.
Una, la d'habitatge habitual, o sigui, faig servir les places de la residència i visc allí, és el meu domicili, la meva casa. I després, uns espais de serveis, però allà a l'edifici de la residència, perquè com seria un centre de dia, poder fer servir als serveis, però allà mateix, no? O fer activitats externes per la gent gran que vingui del domicili, fa l'activitat, o bé d'estimulació cognitiva, no? Les talles de memòria, o de gimnàstica, o la necessitat que detectem entre tots, eh? O serveis que surten de l'equipament, però es gaudeixen al propi domicili, eh? O sigui, seria aquestes tres línies, no?
Sí.
Les que detectem que Ripollet, bueno, a Ripollet i per extensió, eh? Perquè també passa a altres localitats, són les que es necessiten. Però sí que és veritat que molta gent que gaudeix del vincle amb la casa seva, eh? D'estar a casa seva, sí. i amb les seves coses i les seves pertinences, eh?
Llavors, una cosa que t'he preguntat abans, en teoria aquest equipament el pot fer servir gent a partir dels 65 anys.
Uh-huh.
I si als 60, per exemple, una persona agafa una demència, un Alzheimer, uh-huh. es pot utilitzar, no es pot utilitzar? Explica'ns-ho.
Bueno, la meva experiència és que, bueno, parlant d'equipaments de titularitat Generalitat, sí que estan destinats als equipaments dels serveis que ofereix a persones majors de 65 anys. Però en situacions d'aquest tipus, perquè l'Alzheimer a data d'avui és una malaltia que també afecta a persones més joves, i és més agressiu, la sintomatologia avança molt més ràpid i és més agressiva. També es fan casos d'excepcionalitat, que es diu, i també poden entrar a la residència o fer aquest tipus de tenir aquest tipus de servei, i després també, doncs, gent que no pot gaudir amb autonomia com nosaltres de la seva pròpia vida, que abans no arribaven a edats molt avançades, com persones amb discapacitat de tipus intel·lectual o psíquica, doncs ara també es fan més grans, persones, per exemple, amb síndrome de Down, que moltes són autònomes i poden autogestionar-se, però hi ha altres persones amb síndrome de Down que són molt dependents, doncs abans no arribaven als 65 anys, ara arriben als 65 anys, i les instal·lacions, les residències o els centres de dies que li donaven resposta fins als 65, als 65 ja no poden donar aquest servei i passen a una residència normal, o un centre de dia normal. Doncs també és una població que hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar els espais i els serveis, i bueno, després de 65 a 100 i pico, no?, que dèiem,
home,
doncs,
a 100 i pico,
la diferència,
però
avui,
en deu quedar algun aquí.
Però n'hi ha, Sí, aquí a Ripollet potser encara en queda algun.
Sí, 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 i n'hi hauran més, perquè també, és el que parlàvem amb el Genís, mirant la piràmide de població, hem de pensar en un equipament no que doni resposta avui, sinó que doni resposta dintre de 40 anys, que serem el triple de persones grans que ara.
Abans estàvem veient la piràmide de població de Ripollet i realment estàvem dient, d'aquí 40 anys, el volum de gent gran que hi ha ara serà el doble.
Ja no serem, no?
Bueno, però
hem de pensar en tots.
La més vella d'aquí sóc jo, eh?
Ah, no gaire més, No, un any.
Però és un any. No, ojalà fos la més jove.
Però sí que és veritat que la tendència va cap aquí, que cada cop vivim més anys i que, a més, cada cop som més, no? Llavors, clar, quan tu et planteges construir un equipament com aquest, ha de ser un equipament pensat no només pels propers 20 anys, sinó doncs per més enllà, no?
Jo penso que hem d'aprendre dels errors, per exemple, que hi ha hagut amb les escoles. Però no aquí, a tot arreu. Amb les escoles, en el moment de projectar les escoles, es projecten les escoles pràcticament pensant en avui i ara. Clar, en la població... o sigui, hi ha molts més nanos, però de cop i volta ni comencen a haver-hi menys. I què passa amb aquestes escoles que es van construir o que no es van construir, no? Penso que d'aquí és interessant poder aprendre dels errors.
Y luego el modelo tiene que ser también diferente porque las personas mayores que van llegando intelectualmente son de otra forma. Claro. O sea, hay un conjunto de cosas que se tiene que tener en cuenta.
Me alegro de que trates este tema, Dolors. Sí, mira, de fet, la propera xerrada que farem de taules rodones, que esteu totes convidades, i per cert, perdoneu, vull agrair, la participació que està tenint el procés. L'altre dia, quan va fer els mapes d'empatia, va venir molta gent a participar, I per mi va ser una experiència molt maca, molt emotiva. Era un tema de posar-se en la pell dels diferents sectors, no?, que estan al voltant de la creació d'un equipament d'aquest tipus. Doncs si ets un cuidador principal, si ets la persona que viu a la residència. I fins a 5 grups. Doncs el proper dia, el dia 21, que la xerrada serà aquí al Centre Cultural, a les 5 i mitja de la tarda, tractarem aquests models d'atenció.
El Casal d'Avis, perdona.
Sí. Merci, Janis. Són els models d'atenció, que són molt diferents. Ha de ser-ho per necessitat, pel tema que tu dius, Dolors, i també perquè abans eren més passius i no prenien tantes decisions com ara, i ara sí que són persones grans, però molt més implicades, amb voluntat de prendre decisions, de seguir decidint sobre la nostra vida, com volem que sigui. I una cosa molt important que heu dit també és el tema dels professionals, que siguin persones que puguis confiar en ells, que sí, tinguin una ètica, que estiguin compromesos amb la professió, que abans no passava tant. Abans semblava que tenir cura d'algú estava a les mans de qualsevol persona, i ara no, i a més ho demaneu. I nosaltres, com a professionals, també volem donar aquesta atenció especialitzada, professional.
Jo us faig una pregunta. Això que ara estem parlant, que tot sortirà bé, perquè ganes de tenir-ne, tots en tenim, vosaltres perquè hi treballeu, nosaltres perquè si ho necessitem. Més o menys, quan us sembla que podran començar, no ho sabeu. No.
Mira com riuen.
És que jo sortiré d'aquí, si no us ho pregunto, sortiré d'aquí.
És molt important que facis aquesta pregunta, sí, perquè a més és la pregunta que fa tothom, no? Perquè al final la gent el que vol és aquest equipament, que es faci realitat, i evidentment nosaltres també. Però evidentment també és la pregunta més complicada de resoldre, perquè segurament és un tema que no només depèn de l'Ajuntament de Ripollet, sinó que depèn d'altres actors, principalment de la Generalitat de Catalunya. Estàvem parlant que aquest ha de ser un equipament que hi pugui atendre a tothom, independentment de la butxaca que un tingui, no? Per poder fer això, està clar que l'administració s'hi ha de comprometre, no? I en aquest sentit, una mica el compromís que ha agafat l'Ajuntament d'alguna forma és primer, tornar a reviure aquest tema, no? És a dir, el fet de que n'estiguem parlant ja és prou important, però segon i sobretot, d'alguna forma, traslladar això a la Generalitat i d'alguna forma posar aquesta pressió també damunt de la taula de la Generalitat. Entenem que si estiguéssim parlant de fer una residència privada, podríem dir, mira, en el moment en què l'Ajuntament tregui un concurs, ja està. Vull dir, això sí que dependria només de l'Ajuntament. Ara, és evident que estem parlant d'un equipament que pugui donar resposta a tothom, tingui diners o no. I per tant, el que podem dir és que estem... Que això és una passa més dintre de tot el procés, d'aquest llarg procés que està portant a terme a Ripollet per aconseguir aquest equipament, i que com a passa més és positiu.
I el que és interessant és que és un procés totalment democràtic, és a dir, no tothom li agradarà com resulta, però resulta d'un consens. No és ni l'Ajuntament ni la Generalitat ni una entitat privada que decideix com ha de ser la residència, sinó que és una cosa que es decidirà entre la població. Llavors, tu pots ser que finalment diguis, ostres, és que jo, mira, hi hagués afegit això o això no ho faria, però bueno, és el que s'ha decidit per consens, no? I penso que això és molt interessant poder participar d'això, no? I hem d'estar, penso que contents de...
Ara, jo em fa l'efecte que de la manera que m'ho esteu dient, potser amb una miqueta de sort, potser els meus nets ja la tindreu feta, no?
No, tampoc està.
La Rosa sempre positiva.
A ver, ahora, por ejemplo, yo tengo 80 años. De la manera que me están diciendo, hablando. Es que, a ver.
Bueno, se acabará, o sea, primero hemos tenido los terrenos, ahora se hará un proyecto, vale. Se presentará la Generalitat y luego dependerá de todos quién votemos de la Generalitat, de quién todo. Esto es una política que depende quién esté gobernando, lo verá con más de esto o con menos de esto.
Y también de la insistencia de la población.
De la población.
De la insistència i de com insistim i de fer les coses d'insistir-ho bé i de ser persistents en això.
Home, jo crec que d'avui per demà tens raó, eh? I també perquè, bueno, i després ha arribat el moment que es col·loqui la primera pedra, que no sé quan, no sabem, però també construir un edifici d'aquesta magnitud, doncs tampoc serà d'un dia per l'altre, o sigui que jo no sé, no puc dir un any ni res, ni de punta partida ni res, ni ho diré perquè això és pillar-se los dedos. Però bueno, sí que és veritat que, com diu el Genís, heu fet molta feina allà a Ripollet per arribar a aquest punt, i ara que la necessitat ja estava detectada, ja ho sabíeu i ja fa molt de temps, però la idea és que d'aquest procés surti ja un projecte concret a dir, esto se puede hacer ja es pot construir perquè ja té forma, ja sabem el que volem que tingui, no? Perquè de moment teníem el clamor de dir, necessitem una residència, ja, però de quina manera la necessiteu, per quantes persones o què voleu que tingui, dos pisos, tres pisos, no? Aleshores, és un pas més per poder presentar alguna cosa de dir...
Hombre, tenint el terreny ja és molt, eh?
Sí, fins ara estava mort,
això. Ara ja que lleutar.
El Toni ens torna a avisar. El Toni de tant en tant aixeca la mà i llavors ens avisa, i avui la Conxita ha triat la segona cançó. Quina era?
Bueno, pues a mi m'agrada molt Bailar Pegados, que és del Sergio Dalma, perquè em porta pues, al passat.
Aquells anys.
A Bailar Pegada.
Sí, a Bailar Pegada. A la Rambe, que deia la Quimeta.
Sí, a Rambar.
A Rambe totes, eh?
Sí, home.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Vemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Gritos y te suena.
La Conxita que va dir, a mi m'encanta aquesta cançó. Sí. Diu, a mi m'encanta aquesta cançó. Xerràvem i ella era l'única que duia els cascos. Eh?
Jo també, eh?
Jo també, escoltant la
cançó. El que passa és que jo tenia una orella aquí i una allà.
Vale. Mira, ara, mentre estàvem escoltant la cançó, bueno, mentre l'escoltava la Conxita, doncs ha sortit un tema i jo us pregunto, una mica la reflexió, la tipologia d'avis i d'àvies que començarà a haver-hi, o que comença a haver-hi, ara, una mica dient també el que deia la Dolors, i la que hi haurà d'aquí 40 anys, és a dir, en un futur, és molt diferent a la tipologia d'avis i àvies que hi ha ara. I llavors, si tu admires el teu imaginari, una residència, no totes són així, però el teu imaginari és un espai on s'aparquen una mica els avis. I estan allà, compartint espais amb diferent tipologia d'avis i àvies, inclús de malalts i malaltes. Llavors, s'ha pensat o com pot ser si, per exemple, comencem a ser avis, gent que ja som de l'era tecnològica? Com es planteja una residència així?
Mm-hmm. Bueno, jo ara estava pensant, no, que abans dèiem, no, de projectar una residència d'aquí 40 anys, però estava pensant també com casa nostra fa 40 anys, segurament no era com la casa d'ara que tenim, la nostra, on vivim ara.
Sí,
aleshores,
sí,
podem començar per una residència que estigui viva, que a mesura que surtin noves coses, noves tecnologies, la residència també necessàriament s'ha d'adaptar, igual que s'estan adaptant les actuals, amb ajuts tècnics, grues i equipament que facilita també la feina de les persones professionals que treballin dintre i la vida de les persones que visquin. Perquè sí que també la idea no només és ja no l'espai, sinó la filosofia i els valors de les persones que visquem a la residència. I quan dic visquem, dic residents i professionals, perquè
aquí.
La cosa és un espai de convivència, no un aparcament de gent gran. Mm. Aleshores, en aquest sentit, les noves tecnologies hi seran, però més endavant sortiran més perquè la necessitat estarà i ho demanarem. I perquè ja serà la manera de comunicar-se i fer les coses dintre d'aquesta residència, d'aquesta casa, que a mi m'agrada dir, però perquè serà comú, no?, a tots nosaltres. Després, el tema de com es planteja perquè no sigui només un aparcament, o que pugui donar resposta a la diversitat de perfils sense ser exclusius, sense marginar els que tenen això i marginar els que tenen això, perquè sí que és veritat que la societat, o almenys des del meu punt de vista, la tendència és a ser inclusius, no deixar a les persones que no tenen les capacitats igual que les meves de banda. Aleshores, pot donar resposta, com que el terreny és molt gran, que ens ho explicava l'altre dia el Jordi, donar respostes molt diferents en l'edifici, i de fet també es plantegen molt diferents les residències abans, o les que tenim al cap, no?, que hem pensat, són aquestes de les habitacions una darrere l'altra, i ve la infermera o l'auxiliar i ta-ta-ta-ta. Ara s'estila més les unitats de convivència, que es diu, doncs diferents habitacions donen a un lloc comú de vida, on nosaltres mateixos podem, perquè és que la residència no s'ha de viure com un espai de lo darrer. Jo conec a persones que han anat a viure allí perquè ha sigut una decisió pròpia de dir, jo prefiro ir ja a una residència, a mi casa, la meva casa és molt gran, ja no tinc els fills i se me fa gran i tinc que netejar, doncs vinc a la residència i residència és casa meva, no? Doncs aleshores poder, això a lo millor és molt modern, però també prendre la decisió de que cuinar, no? O compartir el dia a dia en les activitats, i no només fer la gimnàstica o la memòria, sinó el quotidià, de la vida. El que passa que ha traslladat a un espai de vida comú, que no és només el meu, Aleshores, la distribució també la tindrem que pensar, doncs si farem pisos tutelats i després unitats amb més dependència o com es distribuirà.
I també és interessant això que dius, pel fet de que estigui obert a la població, estigui obert al barri. És a dir, si hi ha aquesta tipologia de persones, aquesta tipologia de persones igual volen fer cursos, volen fer no només tallers, aprenentatges, i aquests aprenentatges estiguin oberts a la població i que puguin anar a la residència a sentir una conferència, a fer un taller, a fer un curs homologat d'alguna cosa, no? I penso que això és interessant.
De fet, al barri... Ai, perdó.
No, volia afegir que al final la fotografia de la residència dels propers 40 anys és la fotografia actual, no? És a dir, d'aquí 40 anys tindrem persones amb usuaris de la residència amb tatuatges i piercings, hi haurà d'haver un menú vegetarià i potser un de vegà, sí, també, clar, hi haurà d'haver un menú halal, hi haurà d'haver, bueno, hi haurà persones que aniran amb un vel, no? Que ara estem amb un...
Perdona, i tipologies de parelles.
Totalment,
i tipologies, exacte, de parelles.
Sí, 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 és a dir, ara estem amb una població que és totalment diferent a la que serà d'aquí 40 anys, i això ho podem veure ja, no? Uh-huh. I evidentment tot el tema de la digitalització, uh-huh, doncs serà el pa de cada dia, no? Uh-huh. Perquè ja ho és de les generacions d'ara, no?
Uh-huh. Molt bé. Toni, què? Acabem? Sí, el Toni ens diu que sí. Bueno, i donar-vos les gràcies, perquè és que podríem haver estat aquí parlant, és superinteressant. Encara teníem algunes preguntes que volíem fer-vos i que elles... Però bueno, no ens ha donat temps, un altre moment serà. Moltes
s'ha fet
gràcies.
Molt curs, com
sí,
sempre.
Com sempre. Molta sort amb el projecte. I ara ens despedirem, i després la Dolors us dirà la cançó també amb la que ens despedim.
I hem arribat al final del programa amb un tema molt, molt important. Donem les gràcies al Genís i a la Marta per la seva aportació. I com sempre, amb la Cèlia, la Conxita, la Mari Carme, la Rosita, la Quimeta, la Dolors i jo mateixa, la Rosa. Gràcies al Toni Miralles, que una vegada més ha fet possible el programa. A tot l'equip de Ripollet Ràdio, a la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, a la Regidoria de Serveis Socials i a la de Comunicació. Que passeu bon cap de setmana. Sigueu feliços. Adeu.
Adiós.
Adeu. I per a terminar, la canción de Mercedes Sosa, Razón de Vivir, que és una de les coses perquè nos dé alegria seguir viviendo.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar,
solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros,
fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días,
esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. De vivir mi vida, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz
sin perder distancia.
Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia.
Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada.
Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. Son de vivir mi vida.